Bon dia, què tal, com esteu? Benvingudes al Penedès en xarxa. Si ens acompanyeu des d'ara i fins les 12, escurarem aquest darrer dia del mes de setembre, i és que som dilluns 30. En nom de tot l'equip, desplegat per Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Olèrdola i Domenys Ràdio, des de Ràdio Vilafranca, us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Seguiu amb nosaltres des d'ara i fins les 12 i anireu escoltant, per exemple, com es presenta la setmana. Aquesta setmana que comença amb el darrer dia de setembre i que obre octubre, us anirem explicant municipi a municipi què hi passarà els propers dies. És la roda d'actualitat que començarà d'aquí uns minuts, així que acabem la presentació. A 9:15, flash informatiu, 5 minuts per saber què passa, com es lleva aquesta setmana, aquest matí de dilluns, a càrrec dels serveis informatius. El Calafell s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins i el seu entrenador, Guillem Cabestany, serà una de les veus que tindrem amb nosaltres als esports a partir de 9:15. Avui dilluns comença la Setmana Mundial de la Donació de Plasma i l'objectiu és assolir el repte d'or. Us explicarem com podeu donar plasma, de quina manera, quines repercussions pot tenir i els beneficis que comporta i què és això del repte d'or. I ho farem conversant amb la doctora Núria Vilanova. A 10:45, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. Dilluns sí, dilluns no, després d'aquest segon flash, quan passen 5-6 minuts de 10:45, tenim amb nosaltres el jardiner Ton Vilarrúbies i avui ens parla de la figuera. A les 11 passem el torn amb el Víctor Gutiérrez, el nostre expert en jocs de taula, que avui ens parla sobretot d'escacs i d'un joc que ho peta, Pueblo. A 11:45, de nou aturada, són 5 minuts que destinem als serveis informatius perquè ens expliquin com està tancant el matí de dilluns, l'actualitat alt i baix penedesenca. Així ens actualitzem i seguim. I acabarem aquest dilluns amb una retrobada amb la xef del programa, la Gemma Riera, que continua amb nosaltres una temporada més i que avui s'estrena en aquesta setena temporada. Serem nosaltres un dilluns al mes i ens porta no grans àpats, ni primers, ni segons, ni no tant pensant en el dinar o en el sopar, sinó en aquells àpats que a vegades descuidem per menors, que no els hi prestem prou importància i que acabem menjant qualsevol cosa. Són els esmorzars i els berenars. Avui la Gemma Riera ens porta una pila d'idees perquè aquests esmorzars i berenars siguin saludables. Així transcorrerà aquest matí de dilluns 30 de setembre al Penedès en xarxa. Seguim! Avui tanquem mes, demà estrenem octubre. Com serà aquesta setmana? Doncs us ho anirem explicant ara, emissora a emissora, a la roda d'actualitat. Una roda que comencem a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs sí, com bé dius, avui tanquem aquest mes de setembre, demà arrenquem l'octubre i ho fem amb moltíssimes propostes en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès. Us en duem unes quantes. Comencem dimecres, per exemple, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, on es presenta el cicle de biblioteques amb D.O. amb les caves Jove i Camps, i també s'inaugura l'exposició de pintura d'Anna Rivera Sobirana, titulada Bellesa Efímera. D'aquesta proposta i de totes les d'aquest cicle, biblioteques amb D.O., en parlarem més abastament aquest dimecres en l'agenda al detall. També dimecres, a Gelida, es durà a terme la tercera xerrada per celebrar el Dia Mundial de l'Alzheimer. Es tracta de l'activitat física per a la prevenció i el tractament del deteriorament cognitiu, un model d'envelliment favorable. La impartirà, en aquest cas, Sergi Rodríguez, a les 6 de la tarda, a l'espai Golfa SIC de Gelida. I dijous, aquesta mateixa xerrada es durà a terme també a les 6 de la tarda, però ja al Centre Cívic d'Olesa de Bones Valls. I justament a Olesa, dimecres, s'inaugura la 24a edició de la mostra Activa. Anem a dijous i tornem a Sant Sadurní, on comença un taller d'Instagram i Twitter per a empreses amb places, però ja exaurides, i que es donarà cita al Centre Cultural els propers 3 dijous d'aquest mes d'octubre. Saltem a divendres i continuem a Sant Sadurní, on arrenca el concurs d'aparadors al Cava i també el joc de cerca de les xapes amagades que organitza any rere any Som Sant Sadurní amb la col·laboració de la Confraria del Cava. Aquest concurs d'aparadors i també aquest concurs i aquesta cerca de les xapes la tindreu disponible fins al 15 d'octubre. I a les 6 de la tarda, divendres, s'inaugura la 28a edició del Cava Tast, en un acte que es durà a terme al celler de la Fassina de Can Guineu, de Sant Sadurní, i que comptarà amb l'enòleg Josep Buján com a pregoner. A partir de les 7 de la tarda, divendres, obrirà portes al Cava Tast fins a les 11 de la nit. Dissabte, de 12 del migdia, també fins a les 11 de la nit, i diumenge, de 12 del migdia a 9 del vespre. Els tastos i totes les activitats paral·leles les podeu consultar ja a través de www.cavatast.cat. I també divendres a Sant Sadurní, el nostre sommelier, el Xavi Roig de Calferro, organitza la tercera trobada d'elaboradors emergents de vins escumosos al territori efervescent que presentarem aquí dijous amb ell mateix i amb algun dels cellers participants. El que ja us podem avançar és que a www.calferro.com teniu tota la informació, així com les entrades per participar en aquesta proposta. I també divendres, però ja a Gelida, a les 7 de la tarda, a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual es presenta el poemari La perfumista, de Victòria Soler. Seguim dissabte a Sant Sadurní amb el cicle Biblioteques amb D.O. i el taller de mitologia Demeter i Persèfone, la crisi necessària, amb Tres Andreu, que es durà a terme a les 11 del matí a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia. A Gelida dissabte es dona cita al Barnasants amb un concert de Maria Rodés i Isabelle Laudenbach a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. Mentre que a Sant Llorenç d'Hortons, els caminaires organitzen la 16a caminada nocturna amb botifarrada, sortint a les 8 del vespre des de la plaça Marimon Llança. Diumenge tornem a Gelida, on tindrem programació escènica amb teatre familiar i l'obra El viatge de l'elefanta Sara, de la qual podreu gaudir a les 12 del migdia al Saló d'Espectacles de l'UCG. I destacadíssim aquest cap de setmana, com dèiem abans, el Cava Tast, la mostra de caves i gastronomia que trobareu a Sant Sadurní de divendres a diumenge, amb un munt d'activitats paral·leles, entre elles la 23a edició de la mostra d'artesans. També a Mediona trobareu la primera edició del Festival Per Tu, que us aproparem divendres a l'agenda al detall i que ja teniu tota la info a www.festivalpertu.org i moltíssimes propostes més que us aproparem dijous a l'agenda cultural.
Des de Canal 20 ens acosta aquesta roda d'actualitat aquesta setmana la Fanny Vivar. Bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, com comentes, continuem amb aquest repàs d'actes d'aquesta setmana i comencem amb una activitat d'avui dilluns, una campanya de donació de sang que tindrà lloc a la Múnia de 5 a 9 al Polivalent. I continuem amb campanyes de sang, de donació de sang, perquè demà dimarts n'hi haurà una altra. En aquest cas serà a Torrelles de Foix, al casal de la gent gran, de 4 a 2. I també hi haurà la cloenda de la Setmana de la Salut amb un taller de musicoteràpia a la Múnia, al Polivalent. Serà 6:15, serà a càrrec de musicoteràpia Penedès. El dimecres a Vilobí hi haurà una xerrada a la son, el descans i les petites rutines del dia a dia. Serà a l'espai virtual i serà a càrrec de Romina Pérez a partir de 6:00 PM. El dijous, els monjos, els joves, a partir de primer d'ESO, podran gaudir d'una tarda de cinema al Tangram. Serà a partir de 4:45 i es tracta d'una activitat gratuïta que necessita, però, d'inscripció prèvia, que es pot fer o trucant al 629-174-007 o presencialment al Tangram. I continuem els monjos perquè a 6:00 PM, el dijous al Molí del Foix, tindrà lloc una xerrada familiar sobre instruments medievals a càrrec de la joglaressa. En acabar es podrà interactuar amb els instruments i es tracta d'una activitat que també necessita inscripció prèvia, en aquest cas a través del correu electrònic molidelfoix@smmonjos.cat o al 93-818-69-28. I passem ara al divendres, però continuem els monjos, que celebraran una xerrada sobre Israel i Palestina i les claus per entendre el conflicte. Serà a 5:00 PM al casal de la gent gran i a càrrec del professor d'història Jaume Borràs. Mitja hora més tard, a 6:15, en aquest cas a la biblioteca, es presentarà el conte Vull ser pastor, a càrrec de Lluís Masachs i Xavier Gasol. I a 8:15, les caves Marca l'acolliran al concert d'Ona i Júlia, una activitat que s'emmarca en el programa Viu al Parc, i a 10:45, a la Societat La Margaridoia, més música, en aquest cas amb el concert de Manuel Fuentes i de Springsteen Band, un concert organitzat amb motiu del 35è aniversari del Club Stone Pony. A Sant Martí Sarroca s'inaugura divendres a 7:00 PM a la biblioteca l'exposició de pintures Qui som? 2003-2023 de Santi Morató i que es podrà visitar fins al 9 de novembre. El dissabte als monjos hi haurà la rebuda de la caminada del ramat de Camins de Vida. Serà a 12:45 del migdia davant del punt d'informació turística del mercat. I a 7:00 al Molí del Foix hi haurà la projecció del documental Pastors en Resistència, l'ofici avui a Catalunya. Serà en el marc de la segona mostra de cinema etnobotànic de Catalunya i a continuació hi haurà un petit debat amb la presència de pastores i pastors. El diumenge a les cabanyes, el Club de Lectura serà a la plaça de la Guitarra a partir de 12:00 i es comentarà el llibre La Conspiració del Coltan. Els monjos diumenge celebren la novena fira de la transhumància. Serà a partir de 10:00 AM fins a 2:00 PM. Hi haurà mercat i degustació de vins, caves, formatges i embotits, mostra d'ovelles dels pastors locals i de les cabres de Camins de Vida. També hi haurà el mercat d'artesania i brocanters, activitats infantils sobre el món pastorívol, una trobada de pastores i pastors i fins i tot una mostra d'elaboració de formatge fresc. Serà davant del punt d'informació turística del mercat, com hem comentat, de 10:00 fins a 2:00 PM. I aquest cap de setmana a Olèrdola ens proposen dues activitats, concretament el diumenge, una passejada guiada a Olèrdola, una muntanya d'històries, al conjunt monumental a 11:15 i també hi haurà portes obertes a la Torre de Moja de 11:00 a 1:00. I acabem comentant que aquest cap de setmana Sant Martí Sarroca celebra el Sarroca Medieval, aquest dissabte i diumenge, amb tot d'activitats, espectacles i música, del qual us en parlarem a l'agenda del detall del dimecres.
I ara anem a escoltar què passarà aquesta setmana als diferents municipis del Baix Penedès, de la mà de la Lourdes Meronyo, des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que precisament demà a la Casa de Cultura, a 11:00 AM, hi haurà una xerrada informativa per a la gent gran sobre habilitats digitals segur. Serà al carrer de la Germanor, número 8. I després, durant aquesta setmana, des de demà i fins divendres, hi haurà diferents activitats, ja que hi haurà jocs de lògica i d'estratègia, per tal de compartir uns moments amb la gent del municipi. Es farà al centre cívic, al carrer de la carretera número 2. Demà dimarts serà de 4 a 6. Dimecres de 10 a 12. Dijous de 10 a 12. I divendres de 4 a 6 de la tarda. I el dissabte hi haurà la trobada comarcal d'associacions de la gent gran del Baix Penedès. Els municipis participants són Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès i Banyeres del Penedès, i es farà a Llorenç. us expliquem tot seguit que hi haurà el programa. A quarts d'11 arribaran a Llorenç, a les 11 hi haurà la rebuda institucional, a quarts de 12 visita guiada a l'agrícola i secció de crèdit de Llorenç, a quarts d'una trobada a la plaça 1 d'octubre, on hi haurà bitlles catalanes, a quarts de dues a la plaça 1 d'octubre, dinar de germanor, seguidament música amb el grup Almas Gemeles, i a quarts de 5 de la tarda ja es farà la tornada. I el diumenge, a la Societat de Sant Jaume, a les 7 de la tarda, hi haurà teatre de la Teatrera, un dia qualsevol, d'Oriol Terrasson, amb la direcció de Jordi Mateu. L'entrada és gratuïta. Continuem ara a la Bisbal del Penedès, ja que, com us vam avançar la setmana passada, la gent del detall, hi haurà aquest diumenge la fira. I és que a partir de les 10 del matí, durant tot el dia, a la plaça de l'Església, es farà la fira d'entitats i d'artesania i mostra de comerços bisbalencs amb degustació de vins i menjars. Túmbula parroquial fins a fi d'existències, trobada de puntaires de la comarca, organitzada per l'Associació de Puntaires de la Bisbal del Penedès. A la parada de la societat hi haurà partides d'escacs i durant tot el dia, a la plaça Major, jocs de fusta gegants per a petits i grans. A 3:15 es farà la inauguració de la fira i salutació de l'alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferrer. A 12:15, ballada de gegants amb el grup de geganters, gralles i tabalers de la societat. A 12:15, a la plaça Major, davant del CMC, les capsetes per explicar un espectacle familiar de narració oral a càrrec de la Berta del Poblet. A 6:15, a la plaça Major, davant del CMC, hi haurà conte familiar, tapís de somnis, de la mà de Ferran Martín. I a 7:15 de la tarda, a plaça de l'Església, maridatge de productes del restaurant Ull de Llebre, acompanyat de música en viu amb Jazz Attack Quartet. Continuem a Santa Oliva, ja que aquest dijous hi haurà taller de teatre i expressió a la Llar d'Avis de Santa Oliva, i és un taller que fa la Creu Roja amb inscripcions gratuïtes a l'Ajuntament. Marxem ara cap al Vinyana i ens avancem una mica perquè el dissabte vinent, el 12 d'octubre, a les 9 de la nit, a la Societat Recreativa es farà el sopar de la fam al Vinyana. Continuem ara al Vendrell. És que el divendres hi haurà mercat setmanal del Vendrell, dissabte també mercat setmanal, però a Coma-ruga, i dissabte i diumenge, dins el cicle temporada, es farà l'obra Ra-ra-ra, una mirada contemporània a Àngel Guimarà. Els autors són Xavier San Juan, Albert Pijuan i l'Albert Boronat, i la interpretació d'Arnau Puig, Neus Soler i Marc Domingo. Són el dissabte a les 8 de la tarda i el diumenge a les 5 de la tarda. Marxem ara cap a Calafell, ja que aquest cap de setmana se celebra el 24è cap de setmana ibèric. I per això doncs, hi haurà multitud d'activitats que es faran. Concretament, el diumenge a les 12 a la Ciutadella Ibèrica descobriran el món de la construcció i l'urbanisme ibèric amb l'ajuda de diferents tècniques de construcció i manipularan de manera directa amb materials com la palla, el fang o les canyes. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia al 977-694-683 o enviant un correu electrònic a calafellhistorica@calafell.cat. Durant tot el matí, també de diumenge, hi haurà entrada gratuïta el primer cap de setmana d'octubre, el cap de setmana ibèric, que enguany es dedica a la gestió de l'aigua. Més cosetes. El dissabte, al Teatre Joan Colet, el grup de teatre Adolescentes Reciclados presenta la comèdia En sello de un asesinato. Serà a les 7 de la tarda. El dissabte, a les 6 de la tarda, la Magda Minguet, la periodista, presenta Vermuts i Barbuts, acompanyada de Quim Valls. Serà a les 6 de la tarda a la Biblioteca Ventura i Gasol. També el divendres es podrà gaudir d'aquest primer cap de setmana ibèric. I acabem, com sempre, a Cunit, ja que demà dimarts es commemora el Dia Internacional de la Gent Gran i l'Ajuntament de Cunit i el Casal Municipal ho volen celebrar amb un tastet d'alguns dels cellers que es duen a terme al casal. Durant tot el matí, de 10 a 2 i a la plaça de Catalunya, hi haurà classes obertes a la gent gran de diversos tallers de moviment del casal, i aquesta activitat és gratuïta o oberta a tota la població. A partir de les 2 s'oferirà una botifarrada per als usuaris i usuàries del casal de la gent gran.
I acabem explicant com anirà la setmana dia a dia a la capital de l'Alt Penedès. Des de Ràdio Vilafranca comptem amb el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs comencem esportius avui, perquè aquest migdia hi ha convocada una roda de premsa en la que ens donaran detalls de com s'organitza una nova edició de la mitja marató de l'Espirall de Vilafranca. El que sí ja us podem avançar perquè això ja es coneix, és el dia en què se celebrarà aquesta mitja de l'Espirall, que serà el 17 de novembre. Per tant, el diumenge 17 de novembre ja ho sabem que hem d'estar tots a punt per poder recórrer aquests 21 quilòmetres i escaig que suposa la mitja marató de l'Espirall. Ja podem començar a entrenar-nos i a anar-nos preparant. A banda d'això, dir-vos que avui, concretament, s'inicia aquí a Vilafranca la gira de tardor del programa Ciutats Defensores dels Drets Humans. La gira d'aquest programa de drets humans s'inaugura a Vilafranca del Penedès en un acte obert a tothom qui vulgui anar-hi, al casal de Vilafranca, aquesta tarda a partir de 5:45. La gira tindrà lloc des d'avui i fins al dia 9 d'octubre i portarà un total de 7 defensors i defensores dels drets humans procedents del Marroc, Palestina, Gàmbia, Hondures, Colòmbia, Xile i Nicaragua a diversos municipis d'arreu de Catalunya per donar a conèixer el seu treball i el context en el que el desenvolupen a través de tallers i xerrades i reunions amb institucions i representants polítics. L'acte inaugural d'aquesta gira es fa, com dèiem, aquí a Vilafranca avui i participaran totes les persones defensores d'aquesta gira, juntament amb diferents parlaments institucionals, entre altres a càrrec de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, la Marga Barceló, com a cap de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament de la Diputació de Barcelona, o Dilara Ekmen, que és coordinadora de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, a més també del president del Fons Català de Cooperació, Jordi Quadras, i hi haurà també, per cert, una actuació de dansa a càrrec de Maite Fernández. Us comentem també que aquesta setmana coneixerem detalls específics de la nova biblioteca de Vilafranca del Penedès, perquè es fa un acte de presentació d'aquest projecte de la biblioteca al carrer del Comerç. En concret, s'explicarà, entre altres temes, també que les obres estan a punt de començar. En les properes setmanes s'iniciaran doncs aquestes obres per reconvertir l'antiga nau de Cal Cortina al carrer del Comerç número 29 en una biblioteca pública a Vilafranca. També, per cert, estem a les portes d'un cap de setmana on els castells tenen un gran protagonisme arreu del país perquè es fa el concurs de castells de Tarragona i a Vilafranca en particular, perquè les dues colles doncs, hi participaran els xicots dissabte i els castellers diumenge. Tenen assajos específics i especials aquesta setmana molt intensos, però a banda, i això passa un cop de tant en tant, visiten el Penedès un grup de govindes que són aquests indis que també fan doncs, castells amb unes característiques i estil diferent al que fem aquí a Catalunya, però que a la Índia també practiquen, tenen aquesta pràctica, i estan convidats aquí al Penedès. Per cert, que se'ls farà una rebuda oficial demà dimarts a 6:45 a l'Ajuntament de Vilafranca. Estan un grup de 60 govindes convidats pels castellers de Vilafranca i viatjaran també a Tarragona el cap de setmana per donar un cop de mà als verds en aquest objectiu d'aconseguir guanyar novament el concurs de castells de Tarragona. També us podem parlar, entre altres qüestions, que aquest divendres a la nit es fa la gala dels Premis Binari al Casal de Vilafranca. És la 12a edició d'aquests premis als millors vins de Catalunya, amb un acte que serà presentat pel Mag Lari i que, doncs, per tant, es podrà veure en presenciar en directe aquí al Casal de Vilafranca el divendres a la nit. I també comentar que, amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, des del Servei de Salut Mental de l'Alt Penedès han organitzat el 4 concurs literari de salut mental amb el lema Les paraules parlen per tu, i en aquest cas el lliurament de premis es farà aquest cap de setmana, el diumenge al migdia, a l'Auditori del Vinceu. A les 12 del migdia hi haurà aquest acte de lliurament de premis d'aquest concurs de literari en salut mental.
Moltes gràcies, Josep Maria, i bona setmana.
Igualment.
De seguida arriba el primer flash de notícies, aquests 5 minuts, per actualitzar-nos i saber com es lleva aquest matí de dilluns a l'Alt i al Baix Penedès. I després seguim amb els esports. Avui tenim com a protagonista el Guillem Cabestany, després que el Calafell s'hagi proclamat campió de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Pedro Campos és el nou president del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Dijous passat, el president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès nomenava i delegava la presidència del Consorci de Promoció Turística del Penedès a favor del conseller comarcal Pedro Campos. Pren el relleu de Lluís Valls, que deixa el càrrec després del seu nomenament com a delegat del govern a la Generalitat del Penedès. Pedro Campos, com a nou president del Consorci, ha volgut destacar l'honor que representa assumir el càrrec i s'ha compromès a treballar per enfortir l'oferta turística i potenciar la identitat enogastronòmica i cultural de la destinació. Nova enquesta de percepció ciutadana a Sant Sadurní. La Diputació de Barcelona ha presentat els resultats de les noves enquestes de percepció ciutadana dels municipis, els serveis i l'administració dels ajuntaments de la província, entre ells Sant Sadurní. Pel que fa a la imatge i la gestió del municipi, es destaca el compromís amb el canvi climàtic, el foment de la participació i la satisfacció de viure al municipi. El trànsit, la recollida d'escombraries i l'enllumenat són, en aquest ordre, els serveis més ben valorats per la ciutadania. En tots els apartats, però, els resultats són inferiors a l'anterior enquesta de fa 2 anys, excepte en el de transport públic i l'aparcament. La població identifica com els 5 problemes més greus del municipi en aquest ordre la neteja, la gestió política municipal, l'oferta d'oci i cultura, la seguretat ciutadana i l'habitatge. A excepció de la demanda de neteja, que es redueix gairebé 6 punts en relació al 2022, la resta d'àmbits incrementen la valoració negativa, en especial l'habitatge i la gestió municipal. Apareix el cadàver d'un home surant a l'aigua en una platja de Calafell. El cadàver d'un home d'uns 50 anys va aparèixer surant a l'aigua aquest passat dijous a la tarda en una platja de Calafell. La Guàrdia Civil va rebre l'avís quan passaven uns minuts de les 4 de la tarda i diverses patrulles es van traslladar fins a la zona. L'home, que tenia restes de sang al cap, estava completament vestit, però no anava identificat. La unitat orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Tarragona es va fer càrrec de la investigació per determinar les causes de la mort i la seva identitat. Segons les primeres valoracions fetes pel forense, en lloc dels fets, el cos podria portar un màxim de 24 hores a l'aigua i les ferides de la víctima podrien ser compatibles amb cops a les roques que hi ha a prop de la platja. I l'Ajuntament prepara pel 8M l'edició d'un llibret artístic commemoratiu en homenatge a les dones d'Olèrdola. Per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, l'Ajuntament d'Olèrdola està preparant una activitat participativa que vol contribuir a visibilitzar les dones del municipi. Es tracta de l'edició d'un llibret de 36 pàgines amb 15 fotografies de dones en diversos espais d'Olèrdola. Les fotografies les fa Pilar Diago amb text de Núria Ferràs. Aquesta serà una de les iniciatives, però no l'única, per commemorar Olèrdola el 8 de març. Les dones, noies i nenes del municipi que vulguin participar-hi només han d'apuntar-se a la data que els agradi més dins de les sessions programades fins al proper 3 de novembre. S'han planificat fins a 10 localitzacions triades entre espais emblemàtics i representatius del municipi. Les inscripcions es poden fer a l'adreça molinari.pm@olerdola.cat o al telèfon 93 890 3502.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 9:45.
Els esports.
Anem amb un altre imperdible dels dilluns, els esports. Obrim finestra esportiva amb marcadors, cròniques, propers partits i la veu dels protagonistes. Una secció que comencem a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Arrenquem, com bé dius, aquests esports. En primer lloc, felicitant el Calafell, el Club Patí Calafell, que ahir es va convertir en campió de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins després de guanyar el Sant Just a la final per 3-2. Els calafellencs, que divendres s'havien imposat al Lleida per 5-8 en un partit molt vistós, en un partit increïble, van aconseguir la seva segona Lliga Catalana amb un hat-trick de Gepi Selva. El Sant Just, que venia de guanyar divendres, en aquest cas a l'Igualada en semifinals, no va poder frenar un Calafell ja a les ordres del penedesenc Guillem Cabestany, que fa que la Lliga Catalana es torni a quedar al Penedès per tercer any consecutiu, després que fa 2 anys fos el mateix Calafell el que la guanyava per primera vegada i l'any passat ho fes el Noia. Enguany, com dèiem, torna aquesta competició al Baix Penedès, se la queda el Calafell i nosaltres volem aprofitar per copsar sensacions. Per això anem directament fins a Domenys Ràdio, on ens espera ja la Lourdes Meronyo amb el nou tècnic calafellenc.
Doncs així és, Eli, campió, i per això en tenim el Guillem Cabestany perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bé, molt, molt contents.
Enhorabona, primer de tot. Primera gran victòria, campió de la Lliga Catalana, Fritz Ravitz. Com podem superar tot això?
Bueno, costa digerir tantes alegries juntes, però bé, que quan les coses van bé, doncs que durin. Res, nosaltres, bueno, quan parlo nosaltres, jo i el Roger, vam tornar del Mundial i ens vam trobar l'equip. La veritat és que bastant ben treballat per l'Uri Palau. El mateix Roger, abans de que marxessin cap al Mundial, també va estar treballant amb l'equip i aquesta victòria té molt del Roger i de l'Uri Palau. Jo, personalment, aquesta setmana hem intentat, doncs, corregir algunes coses i aportar el nostre granet de sorra, però començar amb un projecte nou, amb bastants jugadors nous i guanyar una Lliga Catalana, que tampoc ens ho esperàvem massa, doncs bé, és benzina per seguir treballant amb ganes, amb el màxim de professionalisme i a veure què ens depara la temporada.
El teu nom de protagonista és el Gepi Selva, que ha estat tremendo durant el dia d'ahir.
Bueno, jo crec sincerament que tots han estat molt bé i van estar molt bé. Precisament el Gepi, crec que durant la pretemporada ha tingut partits no tan bons i avui ha estat millor, o ahir va estar millor. En canvi, d'altres jugadors que no han sigut tan protagonistes van ser-ho el divendres o els altres partits de la Lliga Catalana. Tenim una plantilla, per sort, bastant compensada, amb 8 jugadors i 2 porters, tots d'un nivell força, força bo i molts d'ells en perspectiva de seguir creixent i millorant. Per tant, això és el bo, que crec, espero que sí, que no depenem d'un o de 2 jugadors o de 3, sinó que tenim 8 jugadors que poden en qualsevol moment ser més o menys protagonistes.
Mm. Guillem, com ha anat el Mundial? I com ha estat la teva tornada? Ara ja posant solfa aquí al Calafell.
Bueno, el Mundial està clar que millor no podia anar. Nosaltres estem tot l'estat molt contents de com va anar la preparació, de com arribava l'equip, de com havíem treballat, de tot plegat, però al final els entrenadors depenem dels resultats i per sort vam aconseguir quedar campions del món, que no és fàcil, i el que hem aconseguit traslladar als partits les sensacions que teníem, els bons vam jugar bé, vam fer bons partits, i al final l'esport és així, a vegades acabes emportant el títol i normalment acabes tornant sense el títol. Si a sobre, doncs, de totes aquestes bones sensacions amb les que viatjàvem o les que vam tenir durant la setmana, guanyes el campionat del món, doncs, imagina't la satisfacció. I aquí el Vendrell, doncs, bé, no? El mateix. L'equip creiem que estava treballant bé durant la pretemporada i tal, ni tampoc era un objectiu guanyar la Lliga Catalana, sinó anar formant un equip. Si pel camí doncs aconseguim guanyar, doncs encara millor. I ara el que haurem de fer és, ràpidament, evidentment, tocar de peus a terra, tenim moltes coses a millorar i anar preparant l'equip per la temporada.
Falten dues setmanes perquè comenci l'hoquei lliga masculina. I a més, el primer partit serà contra el Noia.
Sí.
Com comenceu a treballar tot això?
Bueno, pocs equips podien ser més complicats per iniciar la lliga. El Noia és un superequip, l'any passat van quedar segons, i mantenen tot el bloc de jugadors amb una incorporació. Sí que hi ha un canvi d'entrenador, però jo crec que serà un equip molt similar a aquests últims anys, a l'any anterior i els darrers. Un equip que per guanyar-lo haurem de fer molt, molt, molt bé les coses, segurament millor que el que hem fet a la Lliga Catalana, i ho intentarem. De totes maneres, el nostre projecte o el nostre treball és mica en mica anar millorant, i si aconseguim guanyar, perfecte, i si no, intentar fer el millor partit possible per anar creixent i a veure que fins on podem arribar a aquella lliga. Està clar que és un debut molt exigent.
Quin repte t'has posat per aquesta temporada? Perquè, clar, has arribat ara, estàvem esperant en Candeletes que arribessis amb moltíssimes ganes. Quines fites? Ja sé que sou bastant de tocar peus a terra i de no posar-vos grans metes, però m'imagino que algunes en tindràs, no?
Bueno, doncs, mira, l'objectiu és una, que treballar, intentar professionalitzar més, si pot ser, el treball diari dins del club, de l'staff, també col·laborar que tot el club creixi en aquest sentit, amb la manera de fer i de treballar, i després intentar que, a nivell de primer equip, que tothom que vingui a veure el Calafell s'ho passi bé i s'identifiqui amb l'equip en quant a manera d'entendre l'esport, la competició, de deixar-s'ho tot a la pista, d'intentar fer un bon hoquei i que guanyem o perdem disfrutin. I això jo penso que amb petites gotetes ja s'ha anat veient aquesta Lliga Catalana, però ens queda molta feina per fer. Per tant, aquest és l'objectiu i penso que si el anem cuidant i mimant i treballant, doncs tindrem més alegries que decepcions. Però bé, acabem de començar i això és molt llarg. La Lliga Catalana, doncs bé, és una alegria que podem disfrutar ara, però repeteixo, acabem d'arrencar.
Guillem, ja per finalitzar quasi, com t'han rebut els jugadors i tot l'estaf? I m'imagino que tenies ja ganes d'arribar aquí a Calafell, no?
Sí, mira, jo crec que aquesta temporada tothom està amb un grau alt d'il·lusió i de... Hi ha bastants canvis en tots els sentits i això sempre genera il·lusió. El que intentarem ara és mantenir-la i que aquesta il·lusió es transformi en treball, en bon joc, com et deia, en victòria, si pot ser, pel camí, i que la gent estigui contenta quan ens vegi jugar i quan ens vegi treballar. Jo et diria que hi ha moltes ganes de treballar i molta predisposició. Tenim un camí dur i llarg, però l'equip està, jo el veig amb molta il·lusió, tant els jugadors nous com els que ja hi havia, com els més joves, com els més veterans.
Uh-huh. I tu content d'estar aquí, no?, en aquest nou projecte?
Home, evidentment que jo tenia moltes ganes de jugar al Mundial, de competir aquest Mundial amb la selecció espanyola, però jo vaig prendre una decisió d'acabar el meu cicle a la Federació Espanyola i el Calafell em va oferir la possibilitat d'un projecte engrescador, motivador, amb ganes de créixer i de no quedar-nos estancats. I jo tinc moltes ganes de portar el meu granet de sorra i que la gent estigui la gent, la junta, l'afició, els jugadors estiguin contents de la meva aportació i en això estem aquests primers dies i com et deia, molta feina per fer, però molt il·lusionant. Intentarem posar el nostre granet de sorra perquè el club d'aquí quan el deixem, no sé quin dia serà, doncs el nostre pas, parlo nostre, meu i del Roger Molina, hagi deixat coses positives dins del Calafell.
Doncs, Guillem, no et molestem més, que sabem que tens bastanta feina. Només reitero en nom del programa del Penedès en Xarxa la nostra enhorabona per aquesta gran fita, que és haver estat campió de la Lliga Catalana Fritz-Ravitz, i a partir del dia 14 ja pots comptar que estarem molt pendents de vosaltres, del dia 13 en aquesta ocasió, i t'anirem trucant per saber com ho aneu visquent.
Molt bé, doncs a disposar. Moltes gràcies.
A tu, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Moltíssimes gràcies, Lourdes, i moltíssimes gràcies també, per suposat, al nou tècnic del Calafell, el Guillem Cabestany. Ja li comentava a la Lourdes que continuarem seguint de més a prop i sempre al costat dels equips de casa. I anem ara fins a Ràdio Vilafranca per parlar, en aquest cas, de futbol, de l'empat a 2 del Vilafranca. Eric Guijarro, molt bon dia i explica'ns.
Molt bon dia, Eli, molt bon dia a tothom. Doncs sí, el Vilafranca, que jugava la segona jornada de Lliga Elite i empatava 2 davant de la Rapitenca, un duel que, bé, no va deixar del tot content els vilafranquins, ja que van fer mèrits per poder portar-se la victòria, però sí que és veritat que detalls i errades puntuals van penalitzar, com per exemple l'inici nefast. Als 50 segons l'equip ja es veia per sota el marcador, marcava Patxo per la Rapitenca, i a partir d'aquí, després de 10 minuts inicials que van complicar molt la vida als vilafranquins, amb la impossibilitat d'emportar-se els duels i també les boles dividides, l'equip va créixer i just abans del descans, minut 40, Adri Toro empatava, aprofitant una centrada des de la banda esquerra d'Abde, i a l'àrea petita, el 10 del Vilafranca feia l'1-1. Començava el segon temps, sí, aquí el Vilafranca sí que aconseguia capgirar el marcador. Novament, Adri Toro amb un golaç espectacular des de fora de l'àrea, aprofitant un refús del defensa i engaltant la bola des de la frontal. Xut de llarga distància, al qual el porter feia l'estàtua i es convertia en el 2-1. Era el minut 63. Dos després, arribava el 2-2 de la Rapitenca, Gerard Verge, que des dels 11 metres feia l'empat. Una acció molt desafortunada, en què la defensa del Vilafranca s'empassava una bola alta, i a partir d'aquí, Gerard Marquilles, el central, que anava al terra, tocava bola, però l'àrbitre decretava penal. Per tant, al final, 2-2, el marcador no es tornaria a moure, i al final del partit, el tècnic David Vilajoana es mostrava molt crític amb el seu equip. L'escoltem.
El veig molt trist, eh?
No, més que trist, emprenyat.
Emprenyat per al segon gol, en aquest cas per al penal, emprenyat perquè hem pogut veure un Vilafranca que sí que ha anat de menys a més, fins i tot ha tingut l'ocasió de posar-se davant el marcador, però li ha durat 3 minuts amb aquest penal, que no sé si un penal bastant discutit, però què és el que realment li ha preocupat d'aquest partit i quina és la seva lectura del partit?
Que no podem jugar infantils contra un equip amateur, vull dir, però ja no és la jugada. La jugada al penal és un exemple de que hi ha un principi bàsic, és que en defensa les pilotes s'han d'anar a atacar i no s'han de deixar botar. Jo quan entrenava infantils els deixa no la deixis botar, i nosaltres aquí tenim gent que vol jugar a categories altes i té comportaments futbolístics d'infantil, llavors no pot ser. És a dir, en aquesta categoria, si no sabem defensar les pilotes llargues, si no sabem atacar les pilotes, si no les deixem botar, el penal ha sigut una circumstància, ha sigut una qüestió d'emergència, perquè ja havíem cagat l'acció defensiva a partir d'aquí, però bueno, ha sigut un, però totes les pilotes penjades hem patit, vull dir que aquest és el problema.
Li agrada més sortir des de pilota des d'enrere, sí que hem vist molta precipitació, moltes pilotes perdudes, però fins aquí el Vilafranca ha sigut, jo crec que ha sigut almenys a la zona de mitjos, bastant superior a la Rapitenca.
Bé, però el futbol no és jugar amb pilota, només s'ha de saber jugar sense pilota, i nosaltres avui no ho hem sabut fer. En els duels, molt malament, no n'hem robat ni una. Clar, quan les boles són franques i netes tenim un equip tècnicament bo, però vaja, ja et dic, el futbol el primer és saber jugar sense pilota, defensar bé per robar i per després quan tu robes jugues bé. Ara, només jugar a futbol quan és la bola, no, jo no ho concebeixo així, i menys en aquesta categoria. O ens posem les piles a nivell de duels individuals, d'accions defensives que són com les que hem vist avui i les sabem defensar bé, però evidentment no podem anar guanyant els partits 4-0 i que ens en fotin 3 i penaltis cada jornada perquè defensem malament les jugades. Això no pot ser, perquè així farem poca cosa.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Esperem doncs, que hi hagi molta sort de cara a la setmana que ve aquí davant de l'Horta i que bueno, hi ha una setmana per treballar evidentment aquests aspectes que vostè diu i que avui doncs, evidentment marxa trist i marxa emprenyat per situacions en la qual no s'espera, però també hem de dir que avui poder hem tingut el dia de l'Adri Toro i no ha tingut el dia en aquest cas de Marquilles.
Sí, però com tu bé dius, som un equip d'11 i no ens podem permetre el luxe de jugar amb 10 un partit.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i fins la propera, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Contundents declaracions. Doncs anem a repassar l'agenda del Vilafranca pels propers dies. Dimecres a les 8, partit de Copa Catalunya al camp del Pallejà, eliminatòria partit únic. I dissabte a les 6 de la tarda, novament al Municipal, segon partit consecutiu a casa, jornada 3 de la Lliga Elite, davant l'Horta, un equip que la primera jornada va guanyar el Vilanova a domicili i aquest cap de setmana ha empatat amb la Pobla de Mafumet. Resultats de la jornada a la Lliga Elite: Vilafranca 2, Rapitenca 2, Atlètic Sant Just 0, Vic 2, Horta 1, Pobla 1, Can Vidalet 0, Manlleu 0, Rubí 3, Vilanova 3, Castelldefels 3, Valls 0, Figueres 1, Palamós 2 i Sant Mauro 3, Lloret 0. El Vilafranca ara mateix, després de dues jornades, és tercer a la classificació amb 4 punts, empatat amb Palamós i Horta, que els té just a darrere. Segona posició, just per sobre, el Sant Mauro, també amb 4, i líder en solitari el Vic amb 6 punts, que de moment suma els dos primers partits per dues victòries. I anem ja amb la resta de marcadors futbolístics. Jornada al grup 3 de Primera Catalana, jornada 2, empat a 1 entre Ascó i Atlètic Vilafranca. Els vilafranquins de moment 11ens amb 2 punts, 2 empats per començar la Lliga. Fem ja el salt al grup 13 de Tercera Catalana. Els marcadors són els següents: Moja 1, Riu de Bitlles 3, Ribes 4, Olivella 1, Sitges B 2, Masquefa 1, Canyelles 2, Espirall 2, Hortonenc 0, Sant Esteve Sesrovira 0, Molanta 1, Capellades 2 i Olímpic Can Fatjó B 3, Torrellenc 0. Va quedar ajornat el duel entre Vegas i Can Cartró, un duel que es va ajornar perquè el Vegas estava instal·lant la seva gespa artificial, una gespa que ja està instal·lada i a partir d'avui ja l'estrenaran. Per tant, ja en principi no s'ajornaran més partits d'aquesta categoria. Anem ja al grup 24 de Quarta Catalana. Aquí només dos representants comarcals, Hortonenc B i Gelida. El filial de l'Hortonenc guanyava per 6-2 a la penya blaugrana Cervelló B i el Gelida empatava 1 al camp de l'Abrera B. I grup 26 de Quarta Catalana, més marcadors en aquesta nova jornada. Aquí sí ja podem parlar d'una Lliga penedesenca al complet, excepte els dos equips de la comarca que estan exiliats al grup 24. Parlem del Riu de Bitlles 1, Puigdalba 5, La Múnia 1, Atlètic Vilanova 1, Sant Pau 1, Sant Sadurní 4, Base Vilanova 1, Martinenca 3, Monjos 1, Sant Cugat Sesgarrigues 0, Ribes B 3, Penya Jove 2, Avinyonet 0, La Granada 2 i Olivella B 1, Quintinenc 6. Bon inici del Quintinenc en aquesta temporada que es presenta una miqueta més esperançadora que les darreres. I tanquem el repàs al futbol amb el grup 2 de la primera divisió femenina, empat a 2 de la Granada a casa davant el Viladecans. Primer puntet per les granadenques en aquesta nova temporada. I abans d'acabar, marcadors d'hoquei de les primeres, segones i terceres catalanes. La primera catalana, segona jornada en aquest grup A, en presència d'equips també de casa nostra. Patí Vilafranca 0, Congrés 4, Mollerussa 6, Monjos 3 i Noia 6, Horta 1. El Noia és líder amb 6 punts, el Vilafranca 13 amb 0 i encara tampoc s'ha estrenat els Monjos, que es troba en 14a posició. A la primera femenina, el Patí Vilafranca perdia per 5-2 en la seva visita al filial del Palau de Plegamans i de moment es manté amb 3 punts, 6a posició per les d'Enric Batlle. Començava la temporada la segona catalana, grup C. El Sant Ramon debutava amb empat a 3 a la pista del Cambrils i el Riu de Bitlles s'estrenava amb victòria a casa per 4-3 davant el Reus Ploms. També debuta la temporada els equips de tercera catalana. Grup B, amb molta presència d'equips de l'Alt Penedès, el Torrelavit debutava amb una golejada escandalosa, 12-3 davant l'Andorra. Patí Vilafranca 6, Igualada 3 i Monjos 4, Noia Freixenet 4. També aquest duel de filials a la primera jornada. I acabarem el repàs a la jornada amb els marcadors del bàsquet. Comencem per la primera catalana masculina, grup 1, el Casal, segona victòria consecutiva en aquest inici de temporada, 2-2, victòria per 64-67 en la visita al Pallejà. Aquest proper cap de setmana, dissabte, visiten el bàsquet Almeda. Grup 3 de segona catalana, el Gelida, primera victòria contundent en la visita al Montpedrós, 47-75. També guanyava els Monjos, primera victòria, es refeien tots dos equips de la primera jornada en què van perdre. Monjos 79, Bellvei 58. Els Monjos visiten aquest proper cap de setmana la pista del Reus Ploms i el Gelida rep a casa el Sant Just. Tots dos dissabte. A la primera territorial masculina, grup 1, bàsquet Sant Sadurní 57, Martorell B 75, Monjos B 48, Castellbisbal B 74 i Pallejà B 57, Casal B 82. A la tercera territorial masculina, grup 1, el Sarroca Bàsquet, també primer triomf del curs, 72-89, en la visita al Piera B. I també marcadors de les categories femenines. Grup 1 de la primera catalana, el Xamba, segona derrota consecutiva, perdia per 20 punts a casa davant el bàsquet Sant Just, 35-55. Inici complicat per l'equip de Xavi Trenc, amb molts canvis aquesta temporada, i també un equip molt jove que amb la intenció de progressar al llarg de la temporada. I grup 1 de la primera territorial de Barcelona, també el Xamba, amb el seu filial, el Xamba B, que perdia per 54-46 en la visita a les Corts. Un Xamba B que també, de moment, només suma una derrota. Era el primer partit de la temporada pel filial xambista, que aquest diumenge, a 8:15, rebrà la visita del Virolai.
Gràcies, Eric, que tinguis bona setmana.
Molt bona setmana.
Els esports posen el punt i final a aquesta primera hora de Penedès en xarxa. Ara fem una pausa i tot seguit el butlletí de notícies de les 10. I a les 10:06 seguim presentant-vos la Setmana Mundial de la Donació de Plasma i l'objectiu, el repte d'or. De seguida.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.